Bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí a la plaça de l'Ajuntament. Avui inaugurem oficialment, diguéssim, la celebració de la Diada de Sant Jordi d'una manera molt i molt especial a través d'aquest acte institucional que vam iniciar l'any passat amb les directores de les biblioteques municipals. Per segon cop, l'Ajuntament de Sitges organitza el pregó de Sant Jordi, precisament per donar-li més importància en aquesta festivitat i així donar tret de sortida a la nostra gran festa de la cultura i la literatura. I, si em permeteu, també, de reivindicació en defensa del català i la resta de les llengües, especialment les minoritàries que existeixen arreu del món. Sant Jordi és, doncs, una de les grans contribucions de Catalunya a la cultura, en majúscula, i a la difusió de la creació literària en el sentit més ampli del terme. Per aquest motiu, la UNESCO va declarar el dia 23 d'abril Dia Mundial del Llibre. Enguany, com a pregonera, l'Ajuntament ha escollit una dona vinculada al teixit associatiu cultural del municipi, al foment de les tradicions sitgetanes i de la recerca i l'historiografia local. Parlem de la Núria Amigó, actual presidenta del grup d'estudis sitgetans, exdirectora de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, així com expresidenta de la Comissió Municipal del Corpus. Moltes gràcies, Núria, per acceptar el repte de pregonar la festivitat de Sant Jordi. Sens dubte, gràcies per contribuir al foment de la lectura durant tants anys a la biblioteca, així com per seguir formant part de l'ADN cultural de Sitges. Dit això, de seguida podrem escoltar-te, Núria. Abans, voldria també convidar tothom a que gaudeixi d'aquest 23 d'abril de la Diada al carrer i que regalin moltes roses i molts llibres, sobretot d'autors i autores locals. No oblideu que el foment de la lectura és essencial en una societat que vol ser i que va més enllà d'una festivitat en concreta un cop l'any. Es realitza a les biblioteques públiques durant tot l'any, a les botigues i quioscos on distribueixen llibres, però també a través de diferents espais de la vila i de les seves escriptores i escriptors. I esperem que en un futur no gaire llunyà, també mitjançant el nou patronat amb la seva llibreria pública. El 23 d'abril, els llibres i les roses són molt més que una mostra d'amor i d'afecte. Són un símbol d'identitat col·lectiva com a país. Moltes gràcies, bon Sant Jordi i endavant, Núria.
Alcaldessa, regidors, sitgetanes, sitgetans, benvinguts. Vull donar les gràcies a la Regidoria de Cultura per haver-me convidat a fer el pregó d'una festa tan assenyalada. I també a tots els presents que m'acompanyeu en aquesta plaça plena d'història per a fer una senzilla glosa del segon dia de l'any amb més càrrega simbòlica per a Catalunya. Li he posat com a títol En els llocs i en el temps. Sant Jordi a Sitges. Sant Jordi és el símbol inseparable de Catalunya. En el seu dia, tots nosaltres retem homenatge a l'eina bàsica de coneixement, el llibre, mentre celebrem amb una flor, la rosa, el nostre dia de l'amor. Aquest honor, del que avui gaudeixo parlar amb vos, el dec fonamentalment a dues institucions: les biblioteques, el gran invent de la humanitat, dipòsit de la paraula impresa al servei de tots els ciutadans sense distinció d'edat, de gènere o qualsevol altre. Un model d'èxit a tot arreu, que a Sitges treballa des de 1936, i el grup d'estudis sitgetans, a més d'una entitat dedicada al foment de la investigació del passat i el present de Sitges. És una editorial sitgetana en actiu que des de la seva fundació, des de 1976 fins enguany, de manera ininterrompuda, ha publicat 114 llibres i 177 números del seu butlletí. El primer va ser el 1976, la reedició facsímil de l'assaig històric de la vila de Sitges de Joan Llopis i Bofill, que està aquí, podeu després consultar. El més recent és el que presentarem demà, dissabte, a la nostra seu, l'Espai Cultural Pere Stanfli del carrer d'en Bosch. Dos contes escenificats de Jacint Piques i Cardó, en homenatge a l'escriptor i segon president del grup d'estudis sitgetans en el centenari del seu naixement. Aquí també està i m'acompanyen i em donen ànim. Fer el pregó, és a dir, fer d'altaveu d'una tradició com la que celebrem el dia 23, m'ha portat a una reflexió personal sobre el seu significat i, per extensió, el de totes les que al llarg de l'any estan assenyalades en el calendari. En algun moment de la vida, encara joveneta, va començar a arrelar en mi un sentiment del que va sorgir un profund compromís individual amb la significació del dia. Va esdevenir un dia diferent als altres i aquesta vivència íntima i, per tant, subjectiva, anava guanyant força, a l'adonar-me que formava part d'un sentiment col·lectiu. I aquestes dues dimensions, la individual i la col·lectiva, les celebrem en una festa que es posa en marxa cada 23 d'abril de bon matí, tant se val si és diumenge o és un dia feiner, que integra, d'una banda, una llegenda, el conte aparentment ingenu d'un cavaller que salva un poble dessagnat per un drac, un animal monstruós que només pot viure alimentant-se dels seus habitants. En el seu escut, un emblema, la creu vermella sobre fons blanc, una flor també vermella, la rosa, el símbol de fa segles de l'amor i els enamorats, i el llibre, el millor invent de la humanitat per a conservar tota la memòria de l'espècie. De qualsevol cosa banal o transcendent, hi ha un llibre que en parla i que la salva de la pèrdua o de l'oblit. La Diada de Sant Jordi, doncs, reuneix la creació del coneixement i de la imaginació amb l'amor, ja de per si mateix creador. El propòsit d'aquest pregó és recordar només alguns aspectes de la relació històrica de Sitges amb Sant Jordi. Començaré pel més evident i conegut, la bandera de la nostra vila. En el segle XV, Sant Jordi va ser declarat patró de Catalunya, fent oficial un sentiment popular més antic. Això va durar fins a la invasió i conquesta de 1714. Durant la dictadura del general Primo de Rivera, des del 1923 fins al gener de 1930, la persecució del catalanisme polític i la prohibició de la llengua, de la cultura catalana i de les tradicions com la de Sant Jordi va ser dura i sense contemplacions, però també va provocar una reacció contrària. A Sitges, el 12 d'agost de 1930, mig any després de la caiguda de la dictadura, l'alcalde Josep Planas i Robert va demanar a la Comissió de Govern de la vila que s'aprovés la creació d'una bandera oficial de Sitges, que no existia. Dit i fet, es va aprovar i una setmana més tard, en sessió plenària, ratificar. L'objectiu era beneir-la i presentar-la a la ciutadania 5 dies més tard, el 24 d'agost, dia de Sant Bartomeu. No es podia perdre temps. Estrenar la bandera per festa major afegia més motiu d'alegria popular, reforçada pel fet que el disseny de la bandera incorporava un escut amb el castell de Sitges, una imatge pròpia al centre. De l'emblema del sant, semblava proclamar la idea de Sitges com a cor de Sant Jordi. Es trec uns paràgrafs de la informació de la publicació de la Punta de Sitges del 31 d'agost d'aquell 1930. El dia de Sant Bartomeu fou esplèndid i calorós, típic de la diada. Per escaure's en diumenge, vingué un contingent tan enorme de forasters com no havien vist mai. Tots els trens arribaven abarrotats. Persones pràctiques en comptar multituds calculen en 20.000 el nombre de forasters arribats en tota la diada. Pensem que Sitges, en aquell any, tenia només prop de 7.000 habitants. No cal dir, afegia la Punta, que la platja de la Ribera era el lloc de més atracció. En acabar-se l'ofici i després de cantar-se els goigs, dos xamosos nens portaren al presbiteri la bandera de Sitges, que va ser beneïda pel senyor rector. La sortida de l'ofici resultà esplèndida, com mai, presentant la plaça de la Constitució un aspecte imponent. Totes les danses populars evolucionaren i els xiquets feren uns castells admirables. A la balconada de la Casa de la Vila s'hissà la bandera de Sitges, tota blanca amb la creu de Sant Jordi i l'escut de la vila, mentre que era saludada amb una gran tronada i la nodrida banda del mestre Torrents executava el popular himne Sitges de dit director. La bandera? El moment fou solemniant, ressonant unànimes aplaudiments. L'alcalde, Senyor Planes, Robert, un cop fet el silenci, digué: «Sitxetans, ja tenim bandera, visca Sitges», que fou contestat per la multitud. El dia del llibre va néixer a finals de la dictadura de Primo de Rivera, però no el 23 d'abril. El director de l'editorial Cervantes de Barcelona, casualment de nom Clavel, va proposar a editors i llibreters de la ciutat una fiesta del libro espanyol a celebrar el 9 d'octubre de 1926, data del naixement de Cervantes, i va ser aprovada pel Consejo de Ministros a Madrid. Tot i així, tan bon punt va desaparèixer la primera dictadura, els llibreters de Barcelona, per diverses raons, van canviar la data i la van situar el 23 d'abril, dia de Sant Jordi. La primera celebració a tota Catalunya va ser aquell dia ja de 1931, recent proclamada la Segona República i 8 mesos després de la creació de la bandera de Sitges que hem descrit. Cultura i política s'havien anat fonent en el nou Sant Jordi, ja que des de finals del segle XIX el catalanisme havia reforçat el component patriòtic de la Diada en una línia de recuperació dels mites propis. També va ser en aquests anys quan es va anar generalitzant la publicació de novetats editorials i la presència d'autors que signaven llibres al carrer. Sobre la celebració de Sant Jordi a Sitges al llarg del segle XX, en la premsa sitgetana no hi ha massa informació, però en puc nomenar alguna. Fins a finals del segle XX, a Sitges, gairebé mai es celebrava Sant Jordi el dia corresponent si era feiner. La data es movia el diumenge anterior o següent en funció del calendari. També es traslladava si quedava trepitjada pel diumenge de Resurrecció. D'aquesta manera s'assegurava la participació dels sitgetans. Durant la República, sobretot durant la Guerra Civil, tot i l'enrenou social, la festa es va mantenir però reflectint el mal ambient general. En acabar la guerra i des de 1939 fins al 1963, l'eco de Sitges no hi ha gairebé cap esment significatiu ni de Sant Jordi ni del Dia del Llibre. L'any 1963, ja amb el nom de Josep Soler i Soler a la capçalera com a director de l'eco, apareix un article en primera pàgina del periodista i actiu polític catalanista sitgetà Salvador Soler i Forment, que va escriure obertament sobre el Dia de Sant Jordi. En la primera pàgina es publica un poema seu amb el títol Sant Jordi, que no llegiré, però del que vull destacar el caràcter social i polític d'una estrofa dins del poema. Cal recordar que estem parlant de 1963. Després dels versos que glossen en català de manera més o menys tòpica i romàntica la figura del cavaller, el drac i la donzella, podem llegir: «Sant Jordi lliura combats per les idees més nobles i els sentiments arrelats de les pàtries i dels pobles». 3 anys després, el 1966, hi tornarà. Explica amb voluntat de difusió la llegenda i la història de Sant Jordi en relació a Catalunya. I encara el 1968 insistirà a la primera pàgina de l'Eco amb un altre poema dedicat al Sant. Cal recordar que Soler i Forment va ser nomenat el 1977 fill predilecte de la vila. I aquestes paraules meves d'avui volen ser un modest record per a la seva trajectòria, tant cultural com política. En el número de l'abril de 1966, en la secció Carnet del Caminante, signada per Tirant, un dels pseudònims de Ramon Planes, també a la primera pàgina, es parla de la Diada. I fins on he pogut saber, s'uneix per primera vegada públicament el Sant, la Rosa i el Llibre en el paràgraf final que tot seguit llegeixo, traduït del castellà. Com sigui, pregarem el Sant en la vella pintura de Josep Obiols en el nostre vinyet. Comprarem una rosa que durem a la mà com un trofeu. En l'altra mà, el llibre acabat de comprar, que bé podria ser el que ens prometem llegir i rellegir, el tom de l'any, la nova ofrena poètica que envia el gran Josep Carné. Que en el mateix número es trobi la curiositat de llegir l'anunci de la parada de la llibreria Jornet al cap de la vila, que era el punt on s'instal·laven les parades de llibres, em va moure a mirar d'esbrinar quines altres parades s'havien plantat al cap de la vila. El 1934, l'Eco cita la fira per primera vegada, però no el nom de les parades de venda de llibres. Sí que ho fa amb alguns títols a la venda tan representatius com Presons obertes, de Josep Roig i Raventós, a qui està dedicada la Biblioteca de la Plaça de Catalunya de Sitges, i també Sitges dels nostres avis, del seu germà valencià, editat per Grup d'Estudis Sitxetans. En els anys 40 se n'esmenten poques. La Parada de les Joventudes d'Acció Catòlica Espanyola, una de curiosa, al voltant de 1945, la de les Galeries La Xarmada, situada al carrer de les Parellades 3. Sembla que no corresponia a una llibreria, sinó a un establiment indefinit que acollia en el seu interior l'esmentada galeria. També una parada de nom La Perla, no la confiteria del carrer Major, que ja estava tancada en aquell any, sinó un establiment del mateix cap de la vila, que sembla que no era llibreria, sinó una botiga on es venia de tot i potser aprofitava el dia per a fer servei als sitxetans i de passada fer calaix amb la venda de llibres. El 1960 s'anuncia la parada de la llibreria La Fragata, amb seu al carrer Sant Bonaventura 5, que recorda el lector el descompte del 10%. I més enllà de l'anunci de la llibreria Jornet, ja no he aconseguit altra informació. Com els recordem, en els primers anys 90, la Fira del Llibre va passar del Cap de la Vila a l'Hort de Can Fals, que havia estat arreglat i convertit en espai públic pocs anys abans. El 2003 va retornar al Cap de la Vila i el 2005 la Fira ja va ser portada al Passeig de la Ribera, on segueix avui. A la part final d'aquest pregó, us vull parlar de l'Associació d'Amics de Sant Jordi, entitat que va néixer a Barcelona el 1988, on va tenir la seva seu, però que va tenir una dinàmica branca sitxetana de la que en Jordi Sorià, a qui vull agrair la informació, en va ser un element molt actiu. Els Amics de Sant Jordi va ser una idea de Narcís Sayrach i Fatxó dels Xiprers, un historiador barceloní, promotor cultural, activista cívic català i durant un temps capellà obrer a les Roquetes de Ribes. Va ser fundador i president de l'Associació Amics de Sant Jordi. Era fill de Manuel Sayrach i Carreras, l'arquitecte modernista i germà dels periodistes Manuel i Miquel Àngel Sayrach, responsables des del 1963 de la revista L'Infantil, més tard 13 Vents. La seva devoció per Sant Jordi el va portar a posar anuncis a la premsa comunicant el propòsit de crear una associació que, com deien, els seus estatuts. L'associació té com a finalitat el manteniment, la recuperació i l'extensió de la presència de la figura de Sant Jordi a Catalunya, pel seu caràcter de símbol de fidelitat a la terra i als seus valors, propis i de lluita contra tot allò que suposi a la llibertat, la justícia i la dignitat del país. Entre la veintena dels socis fundadors hi havia una sitxetana, la Florència Alexandra Ill, i un sitxetà, en Jordi Miravent i Castiel, al que de seguida el mateix any de la Fundació s'hi van afegir per ordre de número d'associats Isabel Coll, Jordi Sorià, Salvador Piques i Jordi Panyella i Virella. Més tard es van afegir amics i familiars fins a ser 23 sitxetans d'un total de 156 socis de l'associació. L'Associació d'Amics de Sant Jordi va durar 25 anys. Va ser una entitat molt pròpia d'una època que no va tenir continuïtat generacional. La seva activitat cívica i cultural va ser molt ampla, però vull destacar una iniciativa del grup sitxetà dels Amics. A més de celebrar algunes de les reunions a Sitges, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, els socis sitxetans van plantejar a l'Ajuntament que a tota Catalunya hi havia monuments o espais públics dedicats a Sant Jordi, i a Sitges no hi havia res. En la zona dels Plans d'Aiguadols, al mas Sant Bartomeu de la família Carbonell i Gené, tenia la façana des de 1957 una gran imatge en rajoles de ceràmica representant Sant Bartomeu i Sant Jordi, el patró de Sitges i el de Catalunya, fet a partir d'un model en tela pintat per Josep Obiols. També n'hi havia altres dues menors a ambdós costats, tots tres de clara influència noucentista. Després d'11 anys d'abandonament i vandalisme, la construcció es va haver d'enderrocar per donar pas a l'urbanització dels anomenats Plans d'Aiguadols. La Brigada Municipal d'Obres va retirar el plafó i altres dos de més petits de la mateixa façana i van ser traslladats al magatzem municipal en espera de la seva recol·locació en un altre lloc públic, tal com va explicar l'ECO l'aparellador municipal el 2 de juny de 1990. El 1995, una comissió dels Amics de Sant Jordi, formada per l'Agustí Albors, la Florència Alexandra i en Jordi Surià, va proposar a l'Ajuntament la seva restitució en algun lloc dels jardins públics de la urbanització, coincidint amb la celebració del centenari del naixement de Carbonell i Jané. Es va aprovar per l'alcaldia i per responsables d'obres municipals, però mai es va aplicar. Només els dos més petits es van col·locar en llocs propers, però no el gran amb les imatges de Sant Bartomeu i Sant Jordi. Es va aconseguir i es manté el nom de l'avinguda de Sant Jordi donat al carrer no massa llarg ni massa ample que està darrere de la llar d'infants, la Moxiganga. En Jordi Surià va publicar més tard un article exposant de manera més detallada tots aquests fets en un número de la revista La Xarmada el 1996 i va tornar a demanar la restitució quan va fer el pregó de Festa Major de 1999. En diversos moments, altres sitgetans i sitgetanes han insistit en la qüestió també inútilment. Valgui aquest pregó també per tornar a reivindicar i reiterar la recuperació d'una obra d'art històrica i singular, ja que, segons consta, fins molt recentment s'ha conservat, tot i que la intempèrie de cara a la paret a l'Hort Municipal de Santa Bàrbara. No vull acabar sense recordar el missatge que ens transmet un dels altres dos plafons de ceràmica situats a les Cases Noves, el de la zona arbrada de la cantonada del carrer de Besa amb el carrer d'Illes Balears. Representa un ametller florit que els germans Carbonell i Jané van envoltar amb el lema «Tornaran a florir els ametllers». Un senzill i encoratjador missatge de primavera i d'esperança per a fer passar les llargues nits de tota mena d'hiverns. Arribo al final. Vaig celebrar 30 dies de Sant Jordi com a bibliotecària de Sitges. Cada any, com ara, Sant Jordi estava precedit i acompanyat d'una pluja de conferències, exposicions, lectures públiques, concerts corals i presentacions. El fulletó del programa d'actes de l'any 2007 em permet comprovar, amb una barreja de sorpresa i satisfacció, que entre el dissabte 14 d'abril i el diumenge 22 es van fer 5 presentacions de llibres d'autors sitgetans. En algun paper he trobat la informació de que el 1996 la biblioteca va estar oberta ininterrompudament des de les 10 del matí fins a 2:15 del vespre d'aquell dia. En acabar la fira del Passeig de la Ribera, els autors locals i totes les persones que s'hi volien afegir es reunien al pati de la biblioteca per comentar i valorar com havia anat aquell any la fira. El record que m'ha quedat d'aquests dies és inesborrable. I per damunt de tot, els moments viscuts amb les companyes i companys de les dues biblioteques, Josep Roig i Reventós i Santiago Rossinyol. I el record de la més que companya, amiga i còmplice de tantes aventures al costat dels llibres i del patrimoni de la biblioteca, Maria Saborit. Només em queda desitjar-vos de tot cor que amb totes i tots aquells que estimeu gaudiu d'una gran diada de Sant Jordi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona tarda a tots i a totes i gràcies per estar aquí. Només unes breus paraules per acabar. Agrair moltíssim a la Núria aquest pregó que ens ha fet amb aquesta lliçó d'història i mentre ella parlava, que parlava precisament no? d'on venim i on anem i per què fem Sant Jordi, per què fem aquest dia, han parlat de la bandera, m'he estat recordant molt que justament ahir va venir aquí un grup de nens i nenes de 5è i 6è, m'acompanyava el regidor d'Educació, el David Martínez, vam estar aquí al Saló de Plens i ens van fer moltíssimes preguntes. Per què aquest escut? Per què aquesta bandera? Per què es fa això? Per què? I ara ho he recordat, realment, i això és molt maco, perquè vol dir que hi ha moltes necessitats també de conèixer de nens de 10 i 11 anys que volen saber per què fem les coses, per què celebrem un Sant Jordi, per què tenim aquesta bandera, aquest escut. Per això li agraeixo tant a la Núria que hagi fet un pregó en aquest sentit, en el sentit de dir d'on venim, què fem, per què fem les coses i com les fem, i la importància que tenen les lletres, la importància que tenen els llibres en les nostres vides. Una dona com ella, evidentment, com ha dit, de presidenta del grup d'estudis sitgetans i a més exbibliotecària també, i també vam tenir les pregoneres antigues que també ens acompanyen l'any passat, que també dues dones bibliotecàries. Per tant, llocs tan importants per Sitges i per la cultura i pels llibres com és el grup d'estudis sitgetans amb la feinada que fan any rere any, o les biblioteques també amb la feinada que fan. Per tant, agrair moltíssim aquest pregó i en aquest sentit que has parlat, Núria. Jo només voldria dir que aquest any és el segon any que fem aquest pregó, que també ha estat una iniciativa des de la Regidoria de Cultura amb el regidor, amb el Xavier Salmerón, que també agraïm aquesta iniciativa que es va fer, perquè per què no tenir un pregó de Sant Jordi, per què no iniciar aquesta nova etapa de que Sitges estigui també pregó de Sant Jordi, perquè així posem en valor també les lletres i també posem en valor molt els autors locals, com s'ha dit, que justament avui tinc anotat aquí, perquè tenim moltíssim talent. De fet, enguany, sense anar més lluny, tenim 18 autors i autores que presentaran les seves novetats en la Fira de Sant Jordi, no? De fet, quan acabem aquí, hi ha també la presentació d'un autor sitgetà. Per tant, hi ha moltíssima vida cultural i literària en aquest poble, i això és un orgull. Com ha comentat el regidor, la nostra intenció és obrir el patronat, fer una rehabilitació del patronat per tenir una llibreria pública, i de fet hem aconseguit una important subvenció per tirar-ho endavant, i pensem que és molt necessari que si ja estigui un equipament literari dedicat precisament a les lletres. Així que moltíssimes gràcies a tots i a totes per venir aquí, per molts llibres, per moltes lectures, per moltes roses i per molts Sant Jordis, i moltíssimes gràcies sobretot a la Núria Amigó per fer aquest fantàstic pregó. Gràcies.